Els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, al 104.4 de l'FM de València, l'emissora lliure i libertària, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Encara que és evident que el músic argentí de música a mi tant camí entre la popular i la clàssica ha estat Astor Piazzolla, també està clar que Astor Piazzolla va tindre un pare espiritual, un pare artístic. I aquest pare artístic és, sens dubte, Alberto Evaristo Ginastera. Alberto Evaristo Ginastera, que està considerat com segurament el millor músic de música clàssica, per entendre'ns, del segle XX en tota Llatinoamèrica, va néixer l'11 d'abril de 1916 en Buenos Aires, de part de català i d'una mare italiana, i ja va prendre lliçons privades de música des de ben menut. Va passar ràpidament al Conservatori de Música de Buenos Aires. Va començar a compondre en la seva primera joventut, el 1934, és a dir, en sols 18 anys, ja va guanyar un premi per a les seues peces infantils per a piano. La seua següent obra important va ser Impressions de la Puna per a quartet de flauta i corda, en què va fer ús de melodies i ritmes nadius argentina, que va ser la seua primera font d'inspiració. La seva obra, d'una forma més o menys convencional, en la qual ell no estava excessivament d'acord, s'entén que ell va tindre com a tres períodes. Un primer període en què la font d'inspiració era la música popular argentina, clarament, a la qual pertany les peces que acabo d'escoltar, són unes danses opus número 2 de 1937 i que estan escrites, òbviament, per a piano, l'instrument que ell més va conrear. Després va evolucionar fins a arribar a un període en el que sent la seva inspiració els ritmes argentins, però estaven deformats en certa mesura per entendre'ns d'una forma en què els elements tradicionals argentins estaven integrats en una manera senzilla, mentre que els treballs eren cada vegada fets d'una forma com més abstracta, perquè ell era una persona molt atenta a tot allò que estava passant en la música mundial i fonamentalment europea en els anys 30. I finalment va acabar en un període en el que ell va dedicar-se clarament ja a la música a la moda en aquell moment, és a dir, les músiques ja clarament atonals, serialistes, etc. Però sempre amb un toc argentí que el distingia. De fet, Alberto Ginastera és reconegut com el pare de la música argentina actual, malgrat que la seva popularitat, com hem dit, no siga tan gran com la d'altres dels seus il·lustres alumnes, com per exemple, evidentment, Piazzolla, i una persona molt coneguda per aquestes terres perquè va viure durant molts anys així a l'estat espanyol, que és Baldo de los Ríos. En definitiva, Alberto Ginastera és el pare, sense cap mena de dubte, d'una generació de músics argentins que encara perdura i la seva influència ha estat i és absolutament enorme. En un programa com el nostre no podem més enllà de fer unes certes pinzellades i, com sempre, en la nostra web podcast ficarem enllaços per a que la gent que estigui interessada puga ampliar els seus coneixements sobre aquest personatge que no sent tan popular com els dos alumnes seus que he esmentat, Piazzolla i Baldo de los Ríos, sí que és evident que musicalment segurament és molt més important que aquests dos, sobretot per l'amplitud de les seues variacions d'estil i per la evolució tan important que va tindre la seva música al llarg de la seva vida. Per a completar aquest programa, anem a posar una de les peces de la part final de la seva vida, és el concert per a piano i orquestra número 2 de l'any 1973, en el que ell va partir com a forma d'inspiració per a la resta de la partitura dels acords assonants de l'últim moviment de la Sinfonia número 9 de Beethoven, i a partir d'ahí va muntar el seu concert per a piano i orquestra. És segurament la seva obra més coneguda i molt probablement la més aconseguida de tota la part final de la seva època compositiva. Recordem que va morir en 1983, va morir en Ginebra perquè la seva vida va transcórrer en una època un poc convulsa de la política argentina. De fet, la seva segona òpera va fer-ne tres, Don Rodrigo, inspirada en la forma de treballar de Wojciech del Berg, Bo Marzo, i una tercera que es diu Beatrix Cenci. La segona òpera va estar prohibida per la dictadura argentina perquè es pensava que era com massa moderna. Ja se sap, la relació entre els dictadors i els músics d'avantguarda mai va ser massa bona. Ahí tenim el cas sobretot de Stalin i de Hitler. Així que, com hem dit, anem a escoltar el segon concert per a piano i orquestra interpretat per la pianista Dora De Marinis i dirigida per el director Julio Malaval, un dels principals conreadors de l'obra de Ginastera, al front de l'orquestra de la ràdio eslovaca. Els cinc moviments són variacions sobre un acord de Beethoven, scherzo per a la mà esquerra, quasi una fantasia, cadenza i finale prestissimo.
Thank you. Thank you.
I fins ací el programa dels Camins de la Música d'avui, que com de costum darrerament són programes en els que parlo jo poc perquè m'interessa molt més que s'escolte la música, i després doncs per això està la web podcast, on podeu veure ampliacions, enllaços per a que la gent interessada en la música, el músic o el tema del que es tracte pugui ampliar els seus coneixements. Per cert, se m'ha oblidat dir que els títols de les tres primeres danses argentines que han sonat eren Danza del Viejo Boyero, La Moza Donosa i Danza del Gaucho Matrero, interpretades pel pianista Alexander Panizza. Ja sabeu que esteu a Radio Clara i que podeu escoltar el programa gravat en format MP3 i baixar-vos-el i escoltar-lo tranquil·lament és la nostra web podcast caminsdelamusica.net. Bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa. Adeu.